L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, a l'espai de debat del Centre d'Esport Sabadell, programa número 29 de la temporada, i no, mira, pels qui ens escolteu a l'antena, no hi ha hagut canvi de presentador, eh? Aquest és el fil de veu que ens queda després de celebrar, em fan per aquí que no amb el cap, eh? Després de celebrar el gol de Vladis Kopoutoun el dissabte, aquell gol, vaja, que va desfermar absolutament el deliri a l'estadi de la Nova Creu Alta, i que si a sobre ho hem amanit aquest cap de setmana amb el gran èxit de l'esport sabadellenc de la temporada, que no ha estat un altre que la setena Champions de l'Astral Pool Natació Sabadell, doncs el resultat és aquest. Però bé, en qualsevol cas que farem, insistim, aquest programa fins a dos quarts de nou, un pèl bocabadats els qui esteu, els qui viviu a Sabadell o al voltant, perquè ara fa uns minuts doncs ha caigut una bona pedregada, però bé, de seguida tindreu també aquestes estampes al web de Ràdio Sabadell i també a les nostres xarxes socials. Us donem la benvinguda a l'antena, també al canal del chat, del canal de Twitch de Ràdio Sabadell, on sempre recordem que participa té premi. Avui, doble, més enllà d'aquesta pizza de Maximus, també sortejarem uns pantalons llargs del Centre d'Esport Sabadell de Xandall, que això anirà bé a partir de la pròxima temporada, perquè era de fresqueta, més enllà de la que s'espera demà passat, doncs poqueta més en aquesta temporada. Però bé, avui necessitaré que parlin força, bastant, el Sergi Garcés i l'Antonio Gómez. Què tal? Benvinguts a tots dos.
Bona tarda.
Teniu la veu millor que jo, això és una constatació, no és molt difícil.
Fas patir, perquè no, xoca, veure la cara i escoltar la veu xoca una mica, però bé, ja, ho tirarem endavant, no pateixis.
Però bé, en qualsevol cas, això és, insistim, resultat d'una bona notícia, d'una doble bona notícia, però en el cas que ens ocupa avui, en el cas del Centre d'Esport Sabadell, tres punts absolutament vitals, Antonio, perquè tot el que no fos guanyar l'altre dia al Cornellà complicava molt la permanència del Sabadell.
Evidentment, tot el que no sigui guanyar el dissabte passat, i si et mires la classificació ara mateix del desè al setè, que hi ha tres punts, pues, tres punts de distància entre uns i els altres, pues deixa molt entreveure el resultat que va tindre el Sabadell el dissabte, no? Que va ser l'últim minut i va ser d'infart, però els tres punts van quedar a casa i eren vital de necessitat, no?
Baixava cap aquí, Sergi, pensant, em sembla que la victòria contra el Cornellà, numèricament parlant, té una importància semblant a la que vam viure fa unes setmanes el Fernando Torres de Fuenlabrada. Aquell dia que es va guanyar, també es va fer remuntant, i una victòria que no va servir perquè el Sabadell tragués massa el cap, com aquesta, però d'aquelles victòries que tens la sensació que si no la treus, si no l'arribes a treure, se't complica molt la pel·lícula.
Sí, bueno, només cal veure com ha quedat la classificació, tot i la victòria del Sabadell. Com dius, l'equip continua en zona de descens, però és que era vital, com diu l'Antonio, és que era fonamental no fallar contra el Cornellà. Ens havíem fet un fart tota la setmana de dir com d'important era guanyar, com d'important era que no podia ser que qualsevol resultat que no fos sumar els 3 punts, evidentment et complicava i molt la situació classificatòria, però fins i tot des d'un factor per mi psicològic, perquè era una miqueta la necessitat de ser conscients que aquest equip era capaç de tirar-ho endavant, que aquest equip està capacitat real, com a mínim, d'haver arribat fins aquí, que això ja ho sabem, sinó del que queda d'ara endavant, de que més enllà de que tots ho desitgem i de que tots ho creiem i de que encara que ho diguem amb la boca gran o amb la boca molt petitona, i confiem, creiem que és possible que el propi equip s'ho pugui creure, que el propi equip que pensi que és capaç, que està capacitat per tirar-ho endavant. I crec que es va aconseguir, a més, amb l'èpica i patint i en aquell explosió d'alegria o d'eufòria col·lectiva que esperem, o com a mínim ho dic en primera persona, espero que serveixi de, no sé si la paraula és revulsiu, ja a aquestes altures ja...
Punt d'infecció.
Que sigui el que sigui, però que serveixi perquè un partit complicat com el que se'ns presenta dissabte al Reina Sofia contra Unionistes de Salamanca, doncs això que diem, que l'equip es cregui capaç realment de treure alguna cosa de profit allà.
De seguida veiem la classificació actualitzada, que teníem aquí el Roger que diu, no, jo la veig bé, crec que el Cornellà i el Teruel no tenien els punts, no estava actualitzat segur, perquè el Cornellà i el Teruel no tenien els punts que li corresponien, però està tot en un autèntic mocador. El que, parlant purament del partit en si, Sergi Antonio, clar, inevitablement ens hem fet un far de parlar-ne també les últimes setmanes, perquè la situació recorda la de fa 5 anys, però és que la narrativa de moment està sent força semblant a la de l'any d'Olot. Aquell any vam tenir un gol al minut 90 i pico d'Arturo Rodríguez, i ara tenim aquest gol de Vladis Copotún. Qui sap si d'aquí unes setmanes estem parlant, te'n recordes d'aquell gol de Vladis en el descompte? Menys mal del gol de Vladis Copotún en l'afegit.
Sí, pot ser que ens en recordem, no?, d'aquest gol de Vladis davant del Cornellà, no? Jo sempre dic que hem d'anar partit a partit. A mi em preocupa molt el partit de dissabte a camp d'Unionista. Recordem que Unionista li va fer 4 al Barça B fa un parell de setmanes, em sembla, i em preocupa bastant. Em preocupa bastant aquest partit perquè Unionista em sembla que a casa és molt més fort que el que està demostrant fora de casa, no? De fet, ahir va perdre a camp del Real Unión 3-1, sí. No? Penso que Unionista a casa es fa fort, i ja et dic, em preocupa bastant el partit de dissabte a camp d'Unionista a Salamanca.
Sergi, a tu et va donar...
Home, té visos de record, sí, salvant totes les distàncies del rival, salvant les distàncies dels jugadors, salvant tot el que tu vulguis. És evident que bé, et trasllada, no?, et transporta aquell dia on ho vèiem tot, no et diré molt perdut, però gairebé, perquè també ara potser queda molt lluny per alguns, però aquell dia contra el Castellón també, de no guanyar, la cosa hagués estat poc menys que un impossible. I aquesta vegada hi ha aquest petit marge de maniobra d'aquestes 5 setmanes encara per endavant, però per això et deia que fins i tot, numèricament, és evident que podies haver-te quedat molt despenjat o més despenjat, però fins i tot psicològicament, el fet de ser capaç de capgirar el resultat una altra vegada, de refer-te, de creure-hi fins al final, tot el que... jo vaig trobar a faltar l'equip a Tajonar, per exemple, per no anar molt més enllà i no buscar altres exemples, tot el que no li vaig veure a l'equip a Tajonar davant de l'Osasuna B ara fa una setmana, li vaig veure sent un partit, si vols tu, igual de gris, sí. Sent un partit que no passarà a la història, sent un partit on al Sabadell se li veuen les carències que té, que en té moltes, que en té moltes, no ens equivoquem, però que va, com a mínim, creure-hi fins al final. I ja sigui perquè els joves van empènyer fins al final, ja sigui perquè els no tan joves també els van acompanyar, perquè la gent va creure des de la graderia també fins al final i va estar amb l'equip allò empenyent, però es va aconseguir. I ara, doncs, gràcies a això, deia l'Adri el dissabte en la narració del directe de Ràdio Sabadell, que ens havia donat una vida extra, no? Doncs això, el gol de Marc Domènech, que ens havia donat una vida extra, jo crec que el resultat en general ens dona aquesta vida, aquest plus, de pensar, doncs, que tornes a estar al llindar de la salvació, que malauradament aquesta setmana a vareix particular amb el Sestao River no surts, si vols dir-ho així, però que estàs aquí, en aquest llindar de que pots un bon resultat, sí, pot fer variar molt la classificació, i d'aquí una setmana igual estem en un escenari molt diferent al que tenim ara mateix.
Després mirarem també com queden els resultats, els marcadors, els horaris també d'aquesta jornada 34, perquè ens deixa realment molts duels directes. És la jornada on hi haurà més duels directes d'aquí al final. Hem de tenir molt en compte això. Abans, alguns comentaris que ens arriben per aquí. Diu el Raül Chao, ens mereixia amb tots un cap de setmana així. Primer deia gràcies al Club Natació Sabadell i aquestes noies d'or per tornar a posar el mapa a aquesta ciutat com a reines d'Europa. Després gràcies a Stals i Vladis per haver fet el miracle. I Dom és un mag, es mereixia aquest gol més que ningú. Vaig perdre 20 anys de vida el dissabte, diu el Raül. Algú que també està encara aquí també fotut del coll. deia per aquí l'AFP que si som capaços de fer alguna cosa a Salamanca seria un pas bestial i només importa aquest partit. El Martí pensava també l'Unionistes, diu, no sé jugar res, però a mi em va agradar molt aquí, ho veig pelut. Compte, que Unionistes encara s'està jugant la Copa del Rei, aquesta última plaça de la Copa.
Té 45 punts, encara s'està jugant algú, evidentment.
I fins i tot em posaré dramàtic, potser algun puntet més, per acabar d'assegurar la permanència.
Per això he dit jo abans que em preocupa bastant el partit d'aquest dissabte, perquè Unionistes encara juga coses i penso que és fort a casa. És un equip que a casa ho fa bastant bé i és fort. Veurem, el Sabadell també s'hi juga molt i, evidentment, serà un partit interessant. Segurament els estrès dels partits, com diu el Cano, com diu el míster, els 5 partits que queden no seran partits, com ha dit el Sergi, no seran partits per la història.
No.
Perquè els estrès que porten aquests partits amb el que t'estàs jugant t'envien a aquesta condició. I, bueno, ja veurem. Jo ja dic partit a partit i, bueno, a veure què passa el dissabte a les 4. No?
L'Oriol Gallardo deia per aquí que també l'entrenador d'Unionistes, Dani Pons, igual saltava cap a segona divisió. Bé, sembla que això ha quedat frenat.
S'ha aturat una mica. Sí, semblava, com a mínim, avui hem fet, no cal ser tampoc molt llest per saber com hem fet les gestions, però hem fet alguna gestió a Melda i ens deien que bé, que semblava, no em vull aventurar perquè aquestes coses dius una cosa ara a un quart de vuit i d'aquí 10 minuts t'ho tiren a terra, però que el president de l'Eldense avui s'havia reunit amb els jugadors, amb la plantilla, i bé, entre tots havien, entre cometes, acordat que com a mínim que es fes un replantejament, però sí, semblava que Fer Esteves estava amb els dos peus fora ja del nou Pepico Amat, que Dani Pons sembla ser el candidat, si no per ara ja, que també sembla que la temporada que ve ho té bastant fet per fer-se càrrec del conjunt d'Elda, però veurem si arriba per ser l'ocupant de la banqueta local d'aquest proper dissabte, o si Unionistes de Salamanca, un club particular, tot ell, ha de buscar un recanvi per dirigir el partit contra el Sabadell.
Antonio, si vols comentar també alguna cosa d'això,
No sabia res d'aquesta situació de l'entrenador d'Unionistes, però bueno, sempre és bo que hi hagi rumors i que en aquesta situació, abans d'un partit, no?, corrin rumors de possibles
que hi ha una mica d'inestabilitat, no?
Sí, que creï una mica d'inestabilitat, no? Sempre és bo, a veure. I si més per un rival del Sabadell en aquest cas, pues millor que millor, no?
Aquestes coses, allò que diem sempre, sempre sembla que hagin de passar quan el Sabadell...
Quan va el Sabadell.
Està involucrat.
Sí, segurament no li parem atenció a altres coses que passen durant les setmanes on no tenim el focus posat, però sí que és veritat que sembla que tenim un imant perquè haguem d'estar parlant de coses que van més enllà del partit pròpiament dit, no? Ara hauríem d'estar primer fent ressaca de tot el que vam viure dissabte, sí, començant a escalfar motors de tot el que ens espera dissabte que d'aquesta setmana, d'aquí a 4 dies mal comptats, i en canvi doncs hem d'estar a mig camí, no?, entre veure si Unionistes té entrenador, si li prenen, en el bon sentit de la paraula, l'entrenador i se'n va cap a la segona divisió A per acabar la temporada amb l'Eldense. Però m'agafo amb el que estàveu dient just abans de l'anècdota aquesta d'aquest petit parèntesi al voltant de la banqueta. És que Unionistes té ara mateix un repte molt il·lusionant per davant. Sí, és veritat, matemàticament encara no té la permanència a la butxaca, perquè queden 15 punts en joc i és un grup tan apretat que això no t'ho dona gairebé a pocs equips, però crec que, sent realistes, té la feina més que feta ja, i és que té a tocar la Copa. És que té la Copa que se l'està jugant amb l'Arenteiro, perquè...
Això és el que fa por.
Sí.
Has de treure el Barça, bé, l'Atlètic, i has de treure el Celta Fortuna, i ara mateix Arenteiro és el cinquè equip que jugaria la Copa, i Unionistes està aquí,
a tocar.
Per tant, ells també tenen un premi important.
Tenen algú que dir, també.
I no oblidem, a més, que venen d'una temporada que saben... els avantatges de classificar-se per la Copa del Rei, perquè sí, van jugar contra el Barça.
Sí, ho van viure. I està clar. No, és un premi que a vegades fins i tot aquí a Sabadell menys tenim. Quan hem tingut anys de tocar el play-off i al final el play-off no ha arribat, sembla, i només cal remuntar-se a la temporada passada, que vam tenir la possibilitat de somiar amb la Copa i vam anar precisament a jugar contra el Cornellà. I bé, diríem que la intensitat no va ser l'adequada per afrontar el repte. Sembla que aquí menys tenim a vegades la possibilitat de jugar a la Copa l'any següent, però hi ha equips que ho viuen amb la necessitat de saber que d'aquí poden tenir una bona injecció econòmica,
sí.
I per exemple, més clar, això que estem dient, no? Unionistes d'aquest any, i la possibilitat de veure què fa Unionistes en el que queda temporada, però bueno, ja en parlem,
ja en parlem
d'Unionistes i del seu futur.
Sí, l'Albert deia per aquí, doncs, ressaltava això, el premi de la Copa, diu, aquell premi que vam deixar de banda l'any passat per fer salvar precisament el Cornellà,
sí.
Irònicament. Clar, el Sabadell ara parlava aquí l'Ignasi de quan feia que no la jugava. Realment és cert que per ser un equip de segona en el seu dia, de primera federació, sempre diem allò, no és el mateix que entrar directament sent un segona federació o un equip de preferent, per dir alguna cosa. Sempre el teu camí, doncs al principi et depararà alguna ronda d'aquelles que no és atractiva, i el Sabadell ho va viure fa 2 o 3
sí, sí.
anys amb l'eliminatòria contra el San Luqueño. Però sí. És cert que és una competició que el Sabadell no ha tastat massa
no.
més recentment. Després això podríem deixar el debat per l'any que ve, perquè no és la nostra guerra la mateixa.
No, ara mateix està clar que no.
Però podria
ser, per desgràcia, no.
Podria ser una competició que englobés més equips de primera federació, perquè realment són el premi és justet.
Bueno, el premi al final, tal com està muntada ara, és que vol premiar moltes categories i tira cap avall donant premis evidentment que s'han guanyat, a equips molt modestos, però per contra són uns poquets de cada sí. categoria, no? Una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, una miqueta... Bé, és evident que, com diem, tant de bo haguéssim de parlar de la Copa, no és ara mateix. El nostre negociat
no,
ara mateix
no
està, malauradament, a la Copa, està en salvar aquesta temporada i, com deia Òscar Cano el dissabte, i això, aquest equip està per la salvació,
i ja està.
I poc
sí,
més.
Sí, al final és una realitat, no? Aquest equip és permanència pura i dura, no? No hi ha res, perquè és el que ha dit el Sergi abans. Dissabte o setmana, o res de setmana, les carències de l'equip es veuen, no?, dintre del camp. I bueno, a veure si torna Carles Salvador i Sergi Maestre, que, com va dir el míster el dissabte, són dos homes que al mig del camp els hi dona poso, com va dir ell mateix, no? I a veure si tenia sort i poden tornar. No sé si com estan per dissabte, si el Sergi sap alguna
cosa.
Perquè ell va deixar caure la roda de premsa que potser pel dissabte estarien el Carles Salvador i el Sergi Maestre.
Per mi hi ha un detall abans de res, Sergi. Que Carles Salvador no formés part de la... Ho vam dir, la transmissió. Que no formés part de la convocatòria en l'últim partit per forçar aquesta cinquena groga és un indicatiu que el jugador s'ha dit pel Castellón podria estar disponible per jugar al Reina Sofia,
sí.
Perquè si no hagués sortit i molt probablement hagués intentat forçar la cinquena.
Bueno, venim de la setmana anterior, no?
Sí.
I ja ho hem explicat allò amb la boca petita o no, però ja ho vam dir, no? No va viatjar a Pamplona precisament perquè tingués cap possibilitat de jugar, al revés, va viatjar a Pamplona perquè es buscava que forcés la targeta des de la banqueta, que fes net contra el Cornellà, donant per fet que per jugar aquest partit contra el Cornellà no arribaria, i que el dia que tornés net. Com dius, Pau, el fet, el detall de que aquesta setmana no s'hagi quedat a la banqueta per forçar la cinquena groga del cicle i, per tant, es perdés el partit d'Unionistes, ens fa pensar que és que per Unionistes no està descartat. Si això li sumes que Sergi Maestre també vol forçar ell mateix la màquina per arribar a temps, veurem com evoluciona aquesta setmana. De fet, demà dimarts l'equip torna als entrenaments i caldrà estar, doncs, això, dimarts, dimecres, dijous, divendres, que són les 4 sessions de treball que tindran els homes d'Òscar Cano aquesta setmana. Jo hi confio. En el cas de Carles Salvador hi confio molt, tot i que es va dir 4 o 5 setmanes es va dir de baixa.
Sí, es apuntava més al nàstic. Sí,
correcte,
sí.
Semblava que
sí,
s'havia...
El míster va dir el dissabte que estaven recortant els plans.
I el jugador està posant molt de la seva part. Sempre jo, el llindar del dolor, pels que poc o molt hem fet alguna mena d'esport, sabem que cadascú suporta els dolors a la seva manera, no? El mal, cadascú l'aguanta més o menys. I aquí forma part molt de que el jugador hi posi ganes per tornar, no, sense córrer riscos, sí, i sabent que són lesions musculars, que sempre són bastant traïdores, perquè sembla que estàs bé i a la que fas mínim forçar pots tornar a trencar-te, no? Però jo crec que el fet de que Carles Salvador tingui ganes de tornar, tingui ganes de forçar, ajuda. I en el cas de Sergi Maestre, jo el posaria en el mateix, matisos amunt, matisos avall, detallet amunt, detallet avall, jo el posaria també. Per tant, cal confiar, perquè com diu l'Antonio, recordeu una miqueta les paraules de Cano del dissabte, només acabar el partit, és evident, són dos jugadors que quan van arribar en el mercat d'hivern venien amb una idea molt clara del que necessitava aquest equip, que era aquest punt de veterania, de saber fer, de tenir hores de vol, experiència a l'hora d'aguantar-te l'equip en moments complicats.
Com uns pares dintre del camp, com diu el
canó. Sí, no, i al final, si pensem en els pocs minuts que ha anat jugant Baena abans de tornar-se a lesionar, aquells 5-6 minutets que jugava cada partit, és que era per això, era per un tio que, un jugador que ja té una experiència més que contrastada, sí, sí, sortia allà a dir, vale, ara ja s'ha acabat. Aquí ara jugarem el que jo vulgui, que serà res. I en el cas de Carles Salvador, quan juga els 90 minuts, o els 70 i escaig, i Sergi Maestre, quan juga els 80 minuts, són jugadors, doncs, que saben allò, ara accelerar, ara frenar, ara no juguem, ara juguem una altra vegada. Bé, són jugadors que et donen...
Que no tens disponibles
a la situacions com la que està vivint el Sabadell ara, els joves et donen bogeria, en el bon sentit de la paraula, et donen atreviment,
força,
et donen
bogeria,
allò, sí, ganes, però també cal, per moments, saber frenar el partit quan calgui i saber donar-li un punt d'aquest, de dir, vale, ara... Parem tots, sí, plegats i anem a dosificar, anem a gestionar-ho bé, no?
El Murci deia per aquí que són jugadors per jugar a camps com el de dissabte, el Reina Sofia...
Totalment d'acord,
sí.
El Vicenç també, que amb aquests dos jugadors disponibles estaríem a mitja taula, zero dubtes. Què deia per aquí també, per exemple, el Culi, que Cano els està demanant a crits. El Romacla deia fins i tot si això es podia dir, lo de Carles Salvador, ens fotran dos partits de sanció. Si més no ho diem nosaltres, que ens sancionin a nosaltres, el club
no
ho diu.
No.
El club no ho diu.
A més, d'alguna manera podríem dir que ha prescrit, en el sentit de que no l'ha vist la targeta, per tant sempre quedarà la sospita de què va intentar fer Carles Salvador o el cos tècnic o l'equip,
no?
Portar-lo a tajonar. Jo crec que la imatge era clara, i torno a dir, és un detall, a lo millor ara la realitat ens contradiu i malauradament no pot comptar Òscar Cano amb Carles Salvador, però crec que més o menys tots estem d'acord que el fet de no veure el convocat, sí, l'altre dia, ni que sigui per estar a la banqueta, dona a entendre això, que no volíem que es perdés el partit, sí, d'Unió Estes, que en tot cas, si se'l perd, no se'l perdi per sanció, que se'l perdi perquè no ha
perquè
pogut,
no arriba, perquè
no ha arribat a temps, correcte, i no ha acabat de fer net com voldríem, no?
El Trivi diu, bona tarda, si es recupera Carles Salvador, crec que les nostres possibilitats de treure alguna cosa positiva de Salamanca pugen molt, i si pot entrar Maestre encara més. I pregunten recurrentment per aquí, per dos noms. Ara anem amb el tema Sander. Parlarem d'aquí una estoneta, sí, de Sander.
Però... La notícia ha saltat aquesta tarda.
Sí, bé, amb algun matís, Els més fidels a la ràdio, Sergi... Doncs,
alguna cosa
es va deixar anar el dissabte, també. Però bé, abans de res, clar, també pregunten per Baena. El cas de Baena és més fotut.
Sí.
Jo tinc entès que no se l'espera ja a Baena.
No.
Baena, ho vam explicar també, cada vegada que intenta provar el genoll no respon.
Fora de grup, O sigui, no arribem ni a parlar de treball del grup. És a dir, quan intenta ell fer un pas més, no?, pujar un esglaó d'exigència amb aquest genoll, no se li torna a inflar. Res. I, malauradament, fa lleig, buscar similituds i fer comparatives, perquè segur que el cas no és el mateix i no voldria aventurar-me i no vull jugar a ser metge ni coses d'aquestes, però a mi em recorda massa al final de la carrera d'Àngel Martínez, que a més el tenim ara en el cos tècnic, no? Un jugador que ha volgut allò, esprem al màxim el genoll per intentar ser-hi, però al final aquestes altures de carrera, no, hi ha jugadors que han estat a l'elit, que han forçat, sí. que evidentment, quan a vegades diem on està la diferència en jugar a primera divisió i jugar a tercera divisió, doncs hi ha un grau d'exigència que el cos el pateix i l'acaba pagant amb el temps, no? I en el cas de Raúl Baena, jo crec, com diu l'Antonio, que no el veurem ja jugar amb la samarreta del Sabadell aquesta temporada, segur, i a partir d'aquí jo entenc que alguna decisió haurà de prendre ell mateix com a futbolista, o fer-se un tractament a fons, o fins i tot prendre la decisió ja està.
O sigui, perquè ja té també una edat.
Sí, per això et dic que, salvant totes les distàncies, em recorda tristament al final que el vam viure nosaltres també aquí en primera persona com a aficionats del Sabadell, del final d'Àngel Martínez, no? Que sabies que podia donar-te molt com a jugador al vestidor, com a capità, com a referència, però que el camp ja no li donava el cos per poder continuar forçant innecessàriament. De fet, va ser retirar-se i l'hem vist passar pel quiròfan per intentar portar una vida normal, ja de persona, perquè ens entenguem, normal, fora del, de l'esport professional, no?
Ara preguntava també el Martí per aquí del tema Javi Gómez, que recordem que va rebre l'alta mèdica, parlàvem amb ell la setmana passada, però que malauradament no té fitxa federativa, per tant no pot jugar,
no pot jugar.
Javi Gómez. El que sí que és, cert, mira, diu, perquè el Murcia ja és mala sort que Baena només va estar sa quan estava sancionat, diu, quin fitxatge, tu. Després, per cert, no us perdeu el fes personal, que hi ha una curiositat, una anècdota al voltant d'això, precisament. Tornar una mica als noms, Antonio, dels Carles Salvador, de Sergi Maestre, el que parla molt bé també és del compromís de futbolistes que han vingut aquí amb una certa edat, alguns com en Carles Salvador, per exemple, cedits, que no tenen per què entrar en segons quines guerres, i al final ho estan intentant de totes
les maneres.
És que parla molt bé d'ells.
De fet, el míster ho ha dit, no?, en alguna roda de premsa, no?, que els jugadors estan disposats a jugar-se-la i sempre millorant la seva salut i arriscant sempre el que es pugui dintre de la seva salut, no? Però que ells estan disposats a arriscar tot el que faci falta i tot el que es pugui i fins on pugui, no? Fins on pugui. Uh-huh. Llavors, pues, bueno, a partir d'aquí això és bo pel Sabadell, no? A més, el mig del camp el tenim com el tenim, perquè el Gualda tampoc està al 100%. L'altre dia va fer un bon partit Moyano, que també tornava, crec que va fer un bon partit, junt amb el Domènech, però no tenim molta més disponibilitat a mig del camp. Tenim ara Moyano, Gualda, que no està bé, tenim el Domènech, i ara mateix, si torna el Maestri i el Salvador, pues, evidentment, la competència al mig del camp, pues, serà una altra. No?
Sí, s'afronten millor les 5 jornades que
evidentment.
Torno a dir, he dit que no era plat de bon gust això de fer comparacions uns amb els altres, però no cal tampoc remuntar-se molt enrere per trobar jugadors que es baixen del barco perquè estan aquí de pas i els importa entre poc i res el que li pugui passar al Sabadell com a entitat, sí, més enllà de la seva situació personal, no? I no donaré noms. Però, és veritat...
No, però ha passat aquí.
Ha passat
el
recentment.
El que portem anys, sabem. Que cadascú posi el nom que...
Bueno, no, trobaríem uns quants, malauradament, sí. Trobaríem uns quants, però quan et trobes en casos, per contra, com ara estem parlant de Carles Salvador, però amb aquestes ganes i amb aquest compromís, amb aquesta professionalitat, doncs home, jo crec que també s'ha de posar en valor, sí, no? És un jugador, però que és jugador del Castellón, que podria estar pensant perfectament en, bueno, de moment el Castellón té molts números de ser campió de Lliga, té molts números de ser equip de futbol professional, si en volen, perfecte, si no en volen, gairebé perfecte també, i jo me n'oblido del que estic fent ara, i per contra, com deia Cano i com estàvem comentant ara, podria estar amb una prevenció de dir, ja quan em recuperi bé ja jugarem, i en canvi, doncs veus que està amb aquest punt d'implicació i de compromís amb el Sabadell, a risc del que dèiem abans, que una lesió muscular pugui deixar fotut, per dir-ho així, no?
Que no arribis a la pretemporada...
Per tant, no parlarem dels que no ho han fet o no ho van voler fer en algun moment, però posem en valor, posem en valor als que ara mateix, en una situació molt complicada com la que encara té el Sabadell, s'hi estan deixant la pell, perquè és que a més tenim un bon grapat de jugadors cedits aquest any. I estan aquí, i parlo dels que hi són, com pot ser Soto, que està jugant, com pot ser Abde, que està jugant... És a dir, tenim un bon gruix de jugadors que la seva vinculació amb el Sabadell és molt, que se m'entengui, molt relativa, i per contra t'estan donant la talla quan podien perfectament... jo miro cap a un altre costat i
que passin la jornada,
que
no?
Que sigui el que hagi de ser, però que a mi no em busquin, no?
No sé si volies afegir alguna cosa, Antonio.
No, estic d'acord amb el Sergi, no? La implicació d'aquests jugadors que han vingut cedits al mercat d'hivern, perquè molts estan jugant, traient el cas de Jesús Fernández, que bueno, jo penso que Òscar Cano no compta amb ell, de fet ho ha demostrat, no? Traient aquest cas, pues, els altres jugadors que han vingut al mercat d'hivern estan jugant, estan tenint participació i bueno, sembla que la seva implicació dintre de l'equip i dintre del rol que tenen dintre de l'equip, pues, està siguent bona, no? I està siguent positiva per l'equip, no?
Mira, aquí recorden, per exemple, el Vicenç, que Soto va arribar des de Ponferrada a Sabadell de nit i amb grip per estar a disposició del míster. El Culi diu, poc parlem d'Abde i de la feinada que està fent aquest nano. Tant el Dani com l'Albert parlen d'això, que les possibilitats que l'any que ve tinguem a Carles Salvador en propietat, si el Sabadell se salva...
Podria ser.
Seria una possibilitat real. De fet, ell, assegut aquí, va dir que... Sí, home, si el Castellón puja a segona, dubto que l'any que ve...
Home, sí, a segona. Aquest any ja s'ha quedat fora d'una plantilla i ja ha estat jugant mitja temporada a segona federació. perquè no va tenir lloc al Castellón, i hi ha altres raons, i per contra està demostrant que és un jugador que la primera federació, jo no diria allò de que li queda petita, però que perfectament està més que qualificat per afrontar-la. Per tant, mira, tant de bo si el Castelló no el vol ni a primera
i ell
vol quedar-se aquí, doncs benvingut. Si és aquesta versió que estem veient aquests mesos de Carles Salvador, jo amb els ulls tancats, ja t'ho dic ara.
Si el Salvador fa la permanència i Cano continua perquè té contracte l'any que ve, Cano i Rosende tenen contracte a principi l'any temporada que ve, sempre que faci la permanència al Sabadell, jo estic segur que Cano demanarà a Carles Salvador perquè continuï l'any que ve, no?
Diu per aquí també el Raül que els meus respectes i la meva gratitud per Salvador i Maestre, implicació 100%. I algú que preguntava, jo crec que amb un punt aquí de malícia, si m'ho permet el Murci, que diu, tornant als noms aquests que es podrien haver esborrat, jo crec que no va per aquí la cosa, però bé, diu, Sander no ha intentat forçar pel seu fitxatge pel Betis, diu, recordem que li van donar dorsal del primer equip i tot, acabat d'operar i
va amb la fèrula encara.
Bé, diria que aquest partit va ser el primer que no portava,
que ja no portava la fèrula,
però l'anterior contra el Teruel la portava
no, i durant la setmana, jo diria que el dimecres que me'l vaig creuar per l'estadi anava encara amb la protecció, no.
Jo crec que primer tampoc.
No anava per ell, o sigui, així de clar, ho dic ara, quan he dit que podríem trobar noms, no em referia ni molt menys a Sander Ballero, només faltaria, I crec que en aquest cas, home, podem dubtar de moltes coses, però aquesta crec que és un fet allò irrefutable, de que el jugador està ni estarà.
En el moment en què, perdona, Sergi va tenir trinxat el menisc, ell va seguir entrenant i va intentar fins que es va acabar de trencar. Sí.
És evident que no és el cas, encara que ens pugui doldre més o menys el fet d'aquestes notícies que s'han anat confirmant al llarg dels últims dies, últimes hores.
Voleu que rematem la carpeta allà o què?
Bueno,
sí. Si al final Sander Ballero mira pel seu futur, no? Si té una oferta del Betis i bueno, és normal, no? que pugui marxar allà, no? Evidentment la fitxa serà més alta i el seu futur a primera divisió, pues evidentment, bueno, és molt millor, no? Al final són coses que no es poden evitar, no? El Sabadell és un club més modest i més petit, i si ve en primera divisió, ve en segona divisió, ja saben el que hi ha, no? En el cas dels jugadors, tothom parla de la renovació d'Astals, però és que Astals, jo tinc entès que té ofertes importants.
Com no pot ser d'una altra manera? Un jugador que porta 7 assistències...
No sé els clubs, evidentment els clubs no sé, però jo sé que té ofertes importants de primera ref, inclús algun segona divisió.
I aquí el que comenta el Marc també, diu, mentre deixin caixa i no com el Timira, doncs em sembla a mi que el cas de Sander...
És agent lliure.
El mateix.
És un agent lliure, com diu l'Antonio, que va acabar contracte, o que acaba contracte aquest 30 de juny, sí, que per tant des de l'1 de gener està alliberat, com així ha estat, per negociar el que hagi cregut convenient. A mi em sorprèn, ho dic així de clar, puc entendre totes les raons que hi ha darrere d'aquesta possible operació, perquè al final és el que està dient també l'Antonio, no? Fitxa un primera divisió, encara que sigui,
sí, per
pel que sembla, o com sí. La informació amb la qual treballem, que és que se'n va clarament, a diferència d'Alti o a diferència de Xavi Riad, per exemple, se'n va per treballar amb el Betis Deportivo. No, però jo entenc que estàs en una cantera de primera divisió on poden passar mil coses, sí, durant l'estiu, durant la temporada, poden passar mil coses, pots agradar l'entrenador del primer equip, pots tenir necessitat de tirar de tu, pot venir una Copa del Rei que parlàvem abans on tirin de joves i tu tinguis els teus minuts i agradis, poden passar tantes coses,
sí.
Que puc entendre des del punt de vista de projecció personal que Sander Ballero hagi acceptat, i a més que cadascú és lliure evidentment d'encertar o d'equivocar-se. A mi em sorprèn, si jo hagués estat en el seu cap, no sé què hagués fet,
sí,
però em sorprèn, igual que altres casos ho veies molt clar. En aquest cas, jo crec que tenia recorregut encara aquí al Sabadell per haver aguantat una miqueta més,
per acabar-se de provar la categoria
i haver acabat d'explotar. Però quan el Betis també sí, l'ha vingut a buscar,
sí,
és veritat que ja
jo entenc les dues parts, eh?
Sí, per això et dic,
puc entendre aquestes dues,
i que a part no t'equivoquem, al final el Betis, la direcció esportiva del Betis té unes vinculacions molt, molt clares amb el futbol català, ho tenen molt fàcil això per controlar-nos, i segur que no ha passat desapercebut perquè és un jugador sub-23, perquè, bueno, és que, sí, clar, sí, compleix una sèrie de requisits que per sort, i ho dic així ara, hi ha d'altres casos a la plantilla, ja n'heu parlat d'un d'ells, que és Estals, o com pot ser Vladis, per dir alguna
cosa. Estals, perdona, que aquí l'estan enviant a tots els punts de la geografia. Aquí al xat
jo...
l'estan enviant a tots els punts de la geografia, eh?
Mira, sense informació, jo dic amb,
jo la seva informació
amb, tota la reali... amb tota la sinceritat del món, eh? Sense informació, avui som 22 d'abril,
sí,
no?
Sí.
Jo crec que es queda. Jo crec que el Sabadell aconseguirà retenir a... No, no, no em poseu... No, 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 que us conec, no. No, 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 no.
Josep Benet s'acaba de despertar.
No vull ni gorres, ni vull...
Ha fet un bot a la cadira i ha dit, vaig a guardar aquest moment.
Sembla que el Sabadell esquina primera ref, no, també? Si baixem de categoria, evidentment, tot es compliria.
No, 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 no.
Tinc unes ganes del tuit de l'estiu de Sergi Garcés, agafant així. Espera, Roger.
Amb el se queda. Guarda'm la foto, queda'm així la foto, que aquí posarem, aquí posarem estar el cical el dia que, el dia que ho fem, no. Però m'ho diu el nas, és que ja et dic, eh? I ho dic sincerament, no tinc cap informació,
no.
Em consta, com dius, Antonio, no sé si coincidim o no en els clubs, però que té ofertes damunt la taula i que té allò que es diu cants de sirena importants.
Sí. Normal, és que és
normal.
Està fent una gran temporada.
En el rendiment és que estrany encara que no ens l'hagin pispat en el mercat d'hivern, mira que et dic. Però no sé, vull creure, potser és més el
puntet emocional,
sí,
no?
Sí, igual m'ho diu més el cor que el cap, eh? Però jo vull creure que David Estals...
Mira, diu per aquí el Dani que la seva primera opció sempre ha estat quedar-se i que ho continua sent. No sé si també amb un punt d'opinió, d'informació, però...
Dani...
Dani barra baixa CBD.
Hosti, diria que el Dani, si no vaig errat d'amic, diria que és del Poble Nou, també. A lo millor, si és el Dani que jo penso, eh?
Alguns lligams ja per allà, no?
No, home, a veure, el Poble Nou és un barri molt, molt particular de la nostra ciutat, on tots es coneixen, on tots saben qui és qui, i a lo millor el Dani, fins i tot, si és el que jo crec, si és el Dani que jo conec, de Poble Nou, igual té més informació ell a nivell personal, humana, de coincidir pel carrer amb la família d'Estals o amb el propi David, que no pas la que podem bellugar
nosaltres.
Està clar,
perdona, Sergi, el que està clar és que el que ha dit el Sergi, que coincideixo amb ell, que ofertes té. Això està claríssim, perquè, bueno, això sí que és informació, perquè és un familiar d'ell.
Sí.
I ofertes té.
I que per quedar-se aquí, l'any que ve de veri calés...
Sí,
tard ha sortit, deia, perquè Oriol Ferran, que tenia veu de Joaquín Sabina avui. I que ell ha de ser un dels més ben pagats de la plantilla.
Sí, evidentment, estic d'acord. Estic d'acord, el Sabadell ha de fer un gran esforç per renovar David Estals, sempre que el Sabadell no descendeixi de categoria, evidentment, no? I, bueno, de fet, el Carlos Rosende ja ho ha dit fa setmanes enrere, no? Que des del Nadal, si no m'equivoco, té la proposta nova,
sí,
perquè hi havia una proposta més antiga, em sembla,
sí,
si no m'equivoco. I té la proposta nova de renovació pel Sabadell, no?
Aquí ja... No remuntarem això, no?
Serà dur. Queda una estona, serà dur.
Queda mig programa, parlarem fluixet. Aquí hi ha també una altra aresta de la pel·lícula, tornant també una mica al tema Sander, al tema de la proposta de David Estals, que és... que probablement s'hagi vedat des de l'antiga direcció esportiva. Ara és fàcil, parlar a toro pasado, però des de l'antiga direcció esportiva no es va fer una aposta amb creença, ferma, i val per Sander, val probablement per David Estals, i ara sembla que, i avui també ho deies tu, Sergi, sembla que aquesta setmana podria haver-hi bones notícies, que venim també de celebrar renovacions com les de Pau Fernández, com les d'Àlia Càmara, que són futbolistes que encara no han tret el cap o no han explotat el primer equip, però que estan cridats a fer-ho. I aquesta aposta en el passat es va fer d'aquella manera.
Jo faré un sí però no, ¿vale? No faré alguna esmena. No la totalitat, però alguna esmena... O sigui, hem de partir d'una base, que és que el Sabadell, en els últims anys, per això afecta a uns quants directors esportius, no només a Jaume Milà, que ha estat l'últim abans de Carlos Rosende, sinó que em traslladaria a Miguel Leita, a José Manzanera, bé, tiraria fins i tot el desaparegut de Gerard Escoda, tiraria cap enrere... Hem tingut un problema, i és un problema que crec que evidentment és un problema nostre, com a club, que ens afecta, que és que el fet de no tenir una assegurança econòmica que et garanteixi saber, amb una mica de marge,
què passarà,
de quin pressupost estàs parlant per la temporada següent, et condiciona que no es puguin prendre segurament algunes decisions que tots, i aquí m'hi sumo, tots veien com molt òbvies, no? De dir, hòstia, però per què no tenim encara renovat a no sé què? I aquest altre se li hauria d'haver ofert ja no sé què, i a Carles Salvador ja l'hauríem de tenir també tancat. Quan la realitat és que potser, ara no sé, no parlo ara d'aquestes últimes setmanes, parlo d'una mica més enrere, és que ens hem plantat, i ara tirem memòria tots una mica, siguem justos també, quants mesos de juny portem que gairebé acaba la temporada, arribem al mes de juny i encara ens estem preguntant...
Sí.
Bueno, i no presenten ni l'entrenador...
Es fan llargs.
Perdoneu, recordeu aquest estiu passat, miquillador de vacances pel món, i que serà l'entrenador, que segur que serà, però no s'acabava de fer oficial la renovació de miquillador com a entrenador del Sabadell. Tirem cap enrere, ja és per posar-se a tremolar. Per tant, per això et dic, sí, és veritat, potser no s'ha fet tot amb la intensitat que mereixia l'ocasió, com a mínim perquè el jugador se sentís estimat.
Podríem anar aquí cas a cas, fins i tot,
Sí, home, clar, evidentment, per això et dic, amb molts matisos...
Anem a un parell d'estius que David Estals no sabia si continuava aquí o no, perquè no, ningú del club li havia dit res.
Sí.
Fa un parell d'estius. Sander el renoves per 2 anys, però el primer sent futbolista de filial, si no recordo malament, o fins i tot juvenil, no?, amb fitxa de juvenil, prometent-li que aquesta temporada tindria fitxa de primer equip. Però a la que comença a treure el cap, tu potser t'has de moure amb una mica més de celeritat, no? Mm-hmm. Perquè es poden provocar situacions com aquestes.
Sí, almenys fer la renovació i després un possible traspàs, no? Sempre, si tu tens renovat un jugador i no s'hagin lliure, sempre tens la possibilitat de fer un bon traspàs després,
sí,
no?
Sí.
Sempre és un mal menor, no?
Sí, que algú abans, per cert, preguntava per aquí, crec que era el mateix Oriol Ferran, si no que em perdoni, que un tema també del traspàs del Timira del Getafe al Betis, si el Sabadell havia pogut pessigar alguna cosa. Pel que ens deien fa poc, això només està vigent en traspassos internacionals. Per tant, el Timira hauria de marxar a l'estranger perquè el Sabadell pogués pescar alguna coseta. Clar, és difícil, també.
És difícil, sí.
Si, insisteixo, ara... Òscar Canón ha parlat meravelles, Carlos Rosende amb els seus actes també ho està demostrant. Ara hi ha una mirada directa, un fil directe amb l'obrador Arlequinat. Hi ha una aposta directa, perquè al final també no oblidem que és el que dieu, que és una via d'ingressos també pel club.
Sí, en un futur sí, està clar.
Aquesta setmana crec que tindrem bona notícia en aquest sentit, en la línia de Pau Fernández o de Lia Camarà que comentaves tu. Crec que en breu, si no es trenca res, el club vol anunciar que segurament Javi Morcillo continuarà vinculat al Sabadell per allò d'anar assegurant peces de l'obrador. Uh-huh. En el cas d'aquests que estem comentant, que ja estan consolidats a la primera plantilla... bueno, hi haurà dificultat.
Bueno, Vladis té contracte a final 2025, no?
Sí, en el cas de Vladis no tant.
I Domme, també, que deien aquí, preguntaven per ell abans, Domme té un any més de contracte,
sí, d'un any més.
Però Domme és d'aquests jugadors que està tenint...
Domme té una clàusula que no et diré que la podem pagar entre els tres que estem aquí, perquè desconec quants diners mou l'Antonio, però a lo millor ell sol podria... No, home, o sigui... És que tenim un problema. Tenim un beneït problema, però tu tens ets un equip modest que per molts esforços que vulguis fer, torno a dir, a dia d'avui encara és hora que algú ens pugui dir exactament amb quin pressupost jugarà el Sabadell la pròxima temporada. I això et condiciona, perquè tu pots anar posant una miqueta allò, la petita llavor de la negociació, però després has de comptar que el futbolista, el seu representant, el mateix futbolista, el seu entorn, té un calendari, té uns timings que potser no poden esperar. I seria molt greu. Que, com diem, que Mestal s'està treballant des de fa mesos, és una evidència. Que té oferta damunt la taula, sí. Que ha repetit per activa i per passiva que ell vol acabar la temporada, veure, salvar l'equip, i a partir d'aquí prendre qualsevol decisió. També. Si aquí volem sospitar que això significa que ja ho té fet, que ja ho ha tancat, a mi no em consta.
No, jo
a mi no em consta.
Que ho tingui tancat amb qualsevol equip, no.
I per això dic que no sé si és perquè vull que sigui així, perquè desitjo que sigui així, o perquè crec que serà així, jo a dia d'avui estic més convençut de que seguirà David Estals al Sabadell amb tot el que necessita saber, que no pas que marxarà a final de temporada.
I
però veurem
que
tu, això és fàcil.
El noi s'està trencant la cara per aquest equip.
Segur.
Ell va dir també aquí, en una entrevista, que si marxava del Sabadell, que havia de ser amb l'equip salvat a primera federació, i que es deixaria l'ànima fins a l'últim dia per aconseguir.
Ho està fent, de fet.
Suposo, anava a dir, suposo que això no ho dubta tampoc ningú, no? O, bueno, clar, que no. Tothom és lliure de dubtar,
és difícil dubtar això.
O de creure, però vamos, crec que partit rere partit, igual que fa setmanes, bueno, fa mesos ja que diem que ha callat moltes boques dels que només parlaven d'esforç, sacrifici, lluita, però no té qualitat, crec que aquest debat ja va quedar mort pel camí. Crec que ara ningú podrà dubtar d'això que estem dient, no?
I una cosa molt important, que no juga la seva posició natural, perquè no és un lateral dret.
Jo crec que ha perdut ja la seva posició natural. Jo crec que no recorda ell ja quina és la seva posició natural.
A veure, per cert, una informació que ara em passava l'Adriana Arroyo per via interna, mentre algú altre em deia que Roger Benet n'és dient també la promesa en cas de renovació del Xino, que la posés per aquí pel xat, que escriu el nom de Ràdio Sabadell, que posi també què promet si se salva, si David Estals, bé, una cosa anirà lligada amb l'altra, si David Estals renova amb el Sabadell. El Fuenlabrada s'ha carregat el tècnic Carlos Martínez.
Fuenlabrada van caigut de lliure, eh?
Nervis.
Fuenlabrada?
Sí.
Nervis.
Si no vaig equivocat, porta 5 derrotes, no? Consecutives, em sembla, eh?
Mínim 5.
Està en caiguda lliure.
Està ara mateix a un punt del Sabadell. Moment de nervis a les banquetes,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir, el Lugo n'encadena 4. El Cornellà, que al final Sergi no ha acabat prenent cap decisió, bé, si més no hores d'ara, diria que no hi ha cap decisió al voltant de Gonzalo Riutort. Ahir ja deies tu que hi havia cimera a peu de gespa.
Sí, el que passa que feia pinta... són unes cimeres que en el cas del Cornellà són gairebé habituals, però bé, jo crec que aguantarà sense massa problema. També et dic, el Cornellà crec que té una realitat com a entitat que si no són conscients és perquè no volen veure-ho, però estan lluitant gairebé contra van xocant contra la paret de la veritat, no? Sí. Al final, aquest any tenen aquest problema, l'estan tenint
del camp.
Una plantilla ajustadeta per ser de la primera federació i que estan jugant amb foc des de fa uns quants anys, allò d'anar salvant el límit, van salvant el límit, i algun any es cremaran. Però
la infraestructura del Cornellà com a club és, i amb carinyo, de debò, que és més d'un equip de segona federació,
sí, clarament.
Que no d'un equip de primera
clarament,
federació.
Clarament.
Començant per l'estadi, començant pel terreny de joc, i després podíem seguir amb més aspectes. Però
la seva afició tampoc és una afició... No. De fet, l'altre dia no hi havia ningú del Cornellà.
Bueno, és que, a més,
al camp del Sabadell. O sigui que...
Ja de part, sí, quan jugaven al seu municipal, ja no és que fos una cosa espectacular, no. Però és que ara amb aquest peregrinatge de no saber, a vegades, la setmana passada ho vam veure, o sigui, van decidir que jugaven a Gavà dimecres a la nit. Ens explicava ahir fora el micròfon Gonzalo Riutort que sort que l'Arenteiro havien empatitzat i molt amb la situació, perquè qualsevol altre club et munta un pollo, però de nassos, i amb raó,
perquè
tu has de venir des de Galícia i dimecres encara no t'estan dient si has d'anar cap a Palamós, si has d'anar cap a Gavà, si has d'anar cap al camp de l'Espanyol, Galajarque... Hòstia, siguem seriosos. O sigui, tant que volem exigir o tant que volem posar en boca que la primera federació és la porta del futbol professional, hi ha un club que per la seva situació particular... dimecres de la setmana passada no sabia
on jugava.
Bueno, de la setmana passada ja no, de l'anterior, no sabia i no li podia dir al rival on havia d'anar el rival a jugar el cap de setmana. Però és que fins i tot això a l'Arenteiro li passa un cop a la temporada, com a nosaltres. Anar a Palamós et passa un cop a l'any.
Sí, sí.
Pels jugadors del Cornellà, pel propi tècnic, per tothom, per l'estructura de l'entitat, significa anar amb l'autocar cap amunt i cap avall i que després l'autocar et deixi tirat a Sant Cugat, com els hi va passar aquest dia.
És que Déu-n'hi-do, per fer un llibre també.
Sí, sí.
Roger Benet ja ha deixat la seva promesa, eh? Si Estals renova, es compra una caseta al Poble Nou. I fins allà arriba Màximus, oi? Doncs mira, la Marta estarà contenta, que es compri una casa i que marxi de casa, Estarà contenta. Són les 8 menys 8. Us sembla que fem un alto en el camí? Espera. És que de veritat.
Les ha fet jugant, no?
A contrapeu.
Les ha fet jugant i passa el que passa.
A contrapeu. La temporada que ve, sisplau, posem ja la càmera... allà dins.
Això està venint, està
preparant la publi, el Roger Benet.
Ja està venint.
I de seguida, mira, ha d'entrar fins i tot Sergi Parc, a donar-li un cop de mà al tio. Això, que fem una... Sembla que fem un alto
sí,
del carrer.
Sí.
Perquè quan tornem, hem d'escoltar a Marc Domènech, ara que parlàvem dels joves, hem de sortejar la pizza, i un cest personal molt especial avui. Avui no és un jugador. Avui trencarem aquesta cadena momentàniament i tindrem un protagonista especial. Sí, Roger? Espera, un segon, mare meva. A veure, algun comentari per aquí mentrestant o què? Llegeixo comentaris o tirem a publi? Aguanta, què?
És que... Ara no t'avisarà i tirarà pel dret sense avisar-te.
És un xou. Mira, ha tirat la imatge ja sense... doncs anem a publicitat, ara tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
Tanca l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera. No facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Aquest Sant Jordi, llibres, roses i Ràdio Sabadell.
Acompanya'ns a viure una diada única. Sortim al carrer i us hi esperem. Dimarts a les 11 del matí i a les 5 de la tarda ens trobareu fent ràdio al Racó del Campanar. Una programació especial amb actuacions musicals, molts llibres, moltes roses i moltes sorpreses més.
Ens encanta sortir a passejar, veure l'ambient que hi ha pel carrer, les parades dels llibres, comprar algun llibre, evidentment, i en família, sobretot. Comprem també el pa de Sant Jordi, mira, ens fa il·lusió.
La diada de Sant Jordi, en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest dimarts el Sant Jordi més especial es viu, es veu, s'escolta i se sent a Ràdio Sabadell.
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Estem de tornada al Tribuna Preferent d'avui, 22 d'abril del 2024, programa número 29 de la temporada. Estem també arribant a la recta final i toca parlar de l'agenda Maximus, d'aquesta pizzeria napolitana que la trobareu al centre de Sabadell, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, i que fan una pizza napolitana totalment autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Podeu trucar al 683 11 88 19 o anar al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15. Pizzeria Napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. Ja sabeu que aquí, entre tots els participants del xat del Tribuna, sortegem un sopar o un dinar per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria Napolitana Maximus. Estan arribant aquí moltes preguntes sobre lesionats, si arriben a unionistes, sobre tema Sander, gent que malauradament s'ha connectat tard. Com sempre us diem en aquests casos, que podeu recuperar el programa a posteriori, doncs, al canal de YouTube, al web de Ràdio Sabadell, etc. És que tenim molt contingut, ho hem dit abans de la publi, si no arribem. Què? Li demano a l'Antonio o què? Si no...
Sí, ja l'ha vingut
Que sigui ell la mà innocent del sorteig.
Doncs, Antoni, un número...
Veurem el que surt.
Vinga, comencem per la pizza, si us sembla, eh? Un número de l'1 al 38.
Un número de l'1 al 38, doncs el 7 de Moyano.
El 7 de Moyano, doncs el 7 de Moyano. La FP 1212 s'emporta aquestes pizzas de Maximus, la comanda de 40 euros. I anem amb els pantalons. Mira, si els voleu agafar, els ensenyem aquí al canal de Twitch. Pantalons llargs, textura increïble, eh? Aquests per portar per casa...
I el posaré de cara a l'escut, perquè es vegi tot.
Per treure el gos a passejar, pel que vulguem.
Segur que el senyor Hummel, quan els va dissenyar, va dir, hòstia, que siguin pel gos, per anar a passejar el gos.
Ja et dic jo que algú li va de conya, eh? Aquest tipus de pantalons. Vinga, va, Antoni, un altre número. El 38.
El 14 de Baselga.
El 14 de Baselga. Doncs l'Arlequinado 10... s'emporta aquests pantalons. Aquí ho podeu revisar. Per cert, Raül Chau s'ha quedat a un número de la pizza.
No fotis.
Era el número 6.
Oh, el 6 avui, eh?
Era el número 6.
Ho sento, Raül, eh?
El 6 de Calavera, eh?
Doncs a Raül Chau li va tocar fa poc, per tant, ja no ens fa llàstima, no ens fa pena, però escolta, que s'ha quedat a un d'aquesta pizza.
Ja, no surto jo? No vaig opinar la setmana passada?
No, la setmana passada vas estar absent, no sé què tenies, però no.
Vaig fer el salt, eh?
Mira, diu l'Adri, que com no portin gos incorporat als pantalons... a ell que no el busquin. Va, doncs som-hi. Anem a més qüestions. 8 del vespre. Hem parlat molt dels joves. Els joves que van cuinar el gol de la victòria l'altre dia. Bé, al final, el primer el va executar Marc Domènech, un dels joves... I el segon és una jugada magnífica, que per cert, l'Adri també ha preparat també una sèrie de dades i ha estat analitzant aquest gol que ens va donar la victòria en el minut 91 contra el Cornellà, i és una jugada que al final se la cuinen Marc Domènech, Marc Marruecos, David Astals i Vladis Kopotur, que és el més veterà de tots i que té 23 anys.
I al final, si et fixes, és una jugada que, com diu Badi el Cano a la roda de premsa, prefiero hacer una buena jugada a centrar pelotes en l'àrea.
Mira, de fet, Antonio, m'he guardat un comentari que feia abans per aquí al Piti Pro fa una estona, quan estàvem en ple debat sobre altres històries, que no acabava d'entendre... A veure si el puc rescatar, el comentari, eh? Però deia que això, diu, no entenc per què Cano diu que hem de jugar amb calma. Diu, soc jo l'únic que veia que guanyar era l'única opció que teníem dissabte. Potser confonem el fet de guanyar amb la manera com guanyar el partit, no? Sí. Cano deia que preferia tenir aquesta paciència i tenir... l'ocasió, una bona ocasió que no segurament s'entrarà pilotes a l'àrea contra un equip que es defensa molt bé com és
no, el futbol es pot jugar de moltes maneres, no? El Madrid va defendre com gato panza arriba el dia del Manchester City i va tindre l'eliminatòria endavant també. El futbol es pot jugar de moltes maneres, no? Jo també soc partidari del que pensa Cano. M'agrada fer una molt bona jugada, que el que juga bé normalment sempre té tendència a guanyar, i m'agrada finalitzar una bona jugada a tirar pilotes a l'àrea sense, bueno, per penjar-les, no?
El gol és una delícia.
El gol és una delícia, sí.
Veient-lo
una gran jugada.
Si podem veure també el resum del partit, però és que insistim que tot s'origina primer de madurar la pilota, la jugada al darrere, que acabi anant a la banda dreta a través d'una passada de Melivia, i a partir d'allà, doncs, aquesta combinació entre Marro, entre Dome, Dome a Marro, Marro a Stals, mm-hmm. i la centrada d'Stals,
sí,
perquè remati Vladis.
És una meravella la jugada, o sigui que si te la mires és una meravella.
I el que dèiem també, Sergi, que és que al final treuen les castanyes del foc als joves.
Sí,
no és una novetat.
Sí, al final, bé, en aquest sentit, la jugada, mira, aquí la tenim, no? Pels que estan al canal de Twitch. Al final coincideix, però quan ja són tants dies o tants partits de coincidència, valgui allò la reiteració i la repetició, ja no es pot parlar de coincidència. És a dir, quan Stals acaba sortint a la llista dels jugadors més assistents del grup o de la categoria, quan Vladis, allò, com qui no vol la cosa, ja està en el grup de màxims golejadors, que és cert que no és una xifra molt alta perquè són 4 gols, sí. Però és que ara mateix és el grup de pitxitxis del Sabadell, sí. Està aquí, la xifra sí. És de 4, per tant Vladis ja ha arribat. Recordem que fins al mes de desembre no havia tingut una regularitat. És cert que des del desembre, des del partit de Lleó, mm-hmm. fins aquí, traient, per exemple, aquest partit contra Cornellà, gairebé s'havia convertit en un titular indiscutible.
Són
no?
xifres
A veure, sé que també és un jugador que en algun moment puntual ha rebut alguna crítica, però són xifres molt decents per un davanter. Si li afegim també aquestes quatre assistències, i si comptem que això que deies tu, Sergi, que tot just porta 3 mesos i escaig de continuïtat, 4 a molt estirar. Insistim, jo és que m'agrada agafar també el que pot aportar un davanter en aquesta faceta d'assistències, perquè Vladis ha participat a 8 gols i l'únic que pot dir això de tota la plantilla és David Estals, que n'ha participat amb un gol i amb 7 assistències en 8. Per tant, estem parlant que són jugadors que estan intervenint en totes dues facetes del joc.
Sí, i que a més representen moltes coses de les que hem estat parlant i de les que volem treure sempre pit, i ens agrada treure pit, no?, a l'hora de valorar futbolistes, que és aquest punt del que dèiem abans, no?, aquesta entrega, aquestes ganes, aquest deixar-s'ho tot, que no sempre surt bé, per desgràcia no sempre és suficient amb això, però que et garanteix, doncs, el que deia al principi del tribuna d'avui. El dia de Pamplona, què li pots retreure a l'equip? Que no va tenir ànima. O sigui, que després de l'1-0...
No va tenir capacitat de reacció.
No va reaccionar, punt, ja està. I no la va tenir, i no li pots posar allò... Paños calientes que diuen.
Segurament estava com l'estat físic de David Estals, no? Que és el termòmetre i el mirall.
Sí, que va passar una mala nit.
Va passar mala nit i no hi era.
Bueno,
no hi era.
Sigui el que sigui, l'equip no va respondre. Per contra, què li pots donar de valor al partit del Cornellà? Torno, per si algú d'aquests que s'ha incorporat tard ara es posa dels nervis i comença a dir, però què diuen aquests bojos? Sense ser un partit bo, sense ser un partit brillant, res, tot el contrari. Va ser un partit gris, on l'equip no va estar fi, on la segona part va millorar una miqueta, però també li donarem un punt de desmèrit al Cornellà, que va fer 3 passes enrere i es va deixar sotmetre a l'espera que t'equivoquessis. Però amb tot això, es va intentar fins al final. I en aquest cas, doncs, jo crec que la jugada és allò marca Obrador, marca Olímpia, de que acabin apareixent. Doncs, l'inici em sembla que és de Marc Domènech, però passa per Marro, que habilita Estals, i que Estals posa un carmelet allà, que si no el remata a Vladi, segurament l'hagués rematat Manel, i si no l'hagués rematat un defensa del Cornellà contra la seva pròpia porteria. Però era mig gol perquè la posa al nervi de l'àrea petita, no? I va sortir cara en aquesta llançamonedes que a vegades es converteixen als partits, com quan deia l'Antonio, quan ja no pots parlar de futbol, quan ara s'ha de parlar de competir, d'intentar-ho i de guanyar, i com sigui, doncs quan els partits van a aquest escenari, aquesta vegada la moneda va caure del costat. Esperem que les 5 finals que queden caigui també, i ja ens ho traiem de sobre l'any que ve. Ja parlarem d'una altra cosa, ja veurem de què hem de parlar l'any que ve.
Toni, no sé si volies dir alguna cosa. També.
No, és el que, més o menys el que he dit abans, no? Que els 5 partits que queden, com ha dit l'entrenador, l'Òscar, seran partits de competir al màxim nivell, i no seran grans partits, no veurem grans partits.
Això, aquí anava jo, seran partits lletjos, no?
Seran partits lletjos, segurament, ja ho ha avisat l'entrenador, de fet, perquè existeix l'estrès, existeixen els nervis, el no errar, el no cometre cap error, i jugues molt a això, molt a això, no? A no cometre cap error, i evidentment el que menys error faci és el que salvarà la categoria, això està claríssim, no? I el que més punts tregui, no?
Parlant dels joves, precisament, Marc Domènech, l'hem anomenat en algun moment. Si us sembla, veiem primer l'entrevista del Sergi Garcés amb Dome, i de seguida també comentem el paper del migcampista de Sarrià, que s'està erigint com el far al mig del camp del Sabadell, amb absència, insistim també, de tots aquests noms il·lustres, veterans, que estan lesionats, i li està tocant el de Sarrià fent un pas enrere, literalment, per cobrir aquesta posició del doble pivot. També hi parlava el Sergi Garcés al final del partit.
Bona nit, Pau Vituri. Soc allà i soc aquí també. Avui el protagonista després d'aquest partit, com diries tu mateix, recordant veu després del que ha tocat viure en aquest tram final de partit, amb l'eufòria gairebé desparmada després d'aquesta victòria sobre la Bolsina, pràcticament del centre d'esport Sabadell, amb el gol de Vladis Cobotun, però que això no ens faci oblidar el que ha passat abans. I el que ha passat abans és que el nostre protagonista d'avui, Marc Domènech, el teu noi mimat, doncs ha fet el primer gol de la temporada. Marc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, molt content, molt contents. Jo crec que tot l'equip avui era molt important aconseguir la victòria, i al final Bueno, hem estat lluitant tot el partit i s'ha donat al final i ara molt contents tots.
Estàs d'acord que ha estat la sensació d'un partit on hi havia tant en joc que això s'ha notat a l'hora de jugar? És a dir, l'equip no ha tingut la seva millor tarda, no ha estat especialment brillant, davant el Cornellà tampoc ha estat en la seva millor versió. Segurament tot això s'explica i gairebé només es pot entendre si saps que els dos equips arribàveu amb aquesta necessitat que continuem tenint per...
Sí, bueno, són partits tots molt durs, hi ha molta tensió, s'han de treballar molt i a vegades sí que si no acabes d'estar fi, doncs has de treure la garra d'on sigui per aconseguir els punts, perquè ara qualsevol acció, encara que sembli que és una acció aïllada, pot tenir després una repercussió i per tant s'ha d'anar a cada pilota com si fos l'última.
Què hem de fer per no patir d'aquesta manera, sobretot perquè ha tornat a haver d'anar a remolc l'equip? Gairebé perquè en el primer avís no, que ha estat un travesser, però en el segon avís del Cornellà, un altre cop ha tocat anar mirant el marcador i veient que el Sabadell havia de remar molt a contracorrent.
Sí, el gol a la primera part ha sigut dur, però bueno, hem insistit i al final hem aconseguit el gol al final. Com ja et dic, són partits molt complicats. Jo crec que d'aquí al final tots els partits seran així, de lluitar i buscar el gol com sigui, i hi ha vegades que tens sort i hi ha vegades que, bueno, jo crec que l'últim gol ha sigut una bona acció i hem aconseguit el gol.
Feia setmanes que li donaven voltes a quants punts s'havia deixat pel camí al Sabadell en aquest tram final. És cert que ens vam remuntar al principi de temporada on l'equip també havia salvat alguns partits, com per exemple el d'avui. No sé si això s'acaba equilibrant, però avui ens ha donat una miqueta del que ens estava traient aquestes últimes setmanes.
Sí que és veritat que hi ha hagut molts partits on ens han empatat al final, no? Crec que són diversos partits que ens empaten a partir del minut 80 o així. Clar, el futbol és així. Hi ha vegades que sembla que el partit està més o menys controlat i te l'acaben fotent. Però bueno, al final les coses no... Jo crec que la mala sort tampoc... les coses es donen perquè algú has fet, o bé o malament. Llavors... potser sí que avui hem pogut aconseguir aquest gol al final, que altres dies potser no se'ns hagués donat, però bueno, cada partit és un món.
Vaig després al resum final de l'equip i el que li queda per endavant, que no és poca cosa en aquestes 5 setmanes que encara queden per disputar, però vaig a la part personal també. M'imagino que alegria per com ha acabat, això és evident, però alegria també perquè has marcat el primer gol en partit oficial amb la samarreta del Sabadell. No et diré el símil que ha posat Pau Vituri, que ara segur que està rient a l'estudi, perquè li has recordat a un altre petitó que jugava també, que era esquerrà, o que és esquerrà, ell porta el 10, no porta... Però ha dit, és una definició, ja saps que té molt amunt, molt amunt, molt amunt. Ja no et diré això, que llavors et ruboritzes. Però ha estat una molt bona definició, les coses com són, aquest punt de calma a l'hora de mirar on volies posar la pilota.
Bueno, sí, no sé, això ja són paraules majors, però sí, òbviament supercontent pel gol. Ha trigat en arribar, jo tenia moltes ganes de marcar ja amb aquesta samarreta i al final s'ha aconseguit. Crec que també ha sigut una bona acció, que l'hem elaborat bé i Marcos m'ha trobat, que un moment ha aixecat el cap i me l'ha passat molt bé i he pogut marcar i estic molt content, la veritat.
Com has celebrat el segon? On t'ha agafat el gol? I digue'm, en aquell moment que se't passa pel cap, si és que a un jugador, jo no ho he estat, per tant no sé com jo sé com reaccionem els que estem fora, però els que sou dintre, en aquell moment se't passen moltes coses pel cap o l'eufòria no et deixa pensar gaire?
Jo crec que no pots pensar gaire, simplement corres i vas a baixar-te amb la gent, sobretot he anat a buscar a Chino i a Vladis, que han... Chino una altra vegada ha posat un centre boníssim i Vladis ha fotut, jo crec que no sé com ho ha rematat, però sobretot ells dos que han sigut els que l'han fet, i no sé, abraçar-te amb qui sigui. La veritat és que en aquests moments hi ha molta eufòria.
Vinga, va, fins aquí la part bona. Ara anem una mica a guardar-nos, perquè queden 5 finals. Marc, evidentment, això ho dèiem, aquest partit podia ser moltes coses. El que segur que no és definitiu, o no ho seria, en tot cas, en cap de les circumstàncies. Per tant, a hores d'ara, l'equip fora del descens. Quan m'estigui veient la gent, no ho sé si haurem aconseguit dormir fora del descens i si arribarem a Salamanca fora del descens. El que sí que és segur és que això, com es va dir des d'un principi, serà fins al final i té pinta que serà fins al final.
Sí, està clar que serà fins al final. Jo crec que ara queden 5 finals i has d'anar a bueno, aconseguir les màximes victòries possibles. Jo crec que tots els equips ara, tots els equips a baix estan lluitant i estan traient punts, tots s'aferren a la salvació com poden i òbviament no serà fàcil i la setmana que ve s'ha de guanyar una altra vegada.
Salamanca, unionistes, a l'espera del que hagi fet en aquesta jornada 33, un equip d'aquests que et dona la sensació que cap a baix ja no ha de mirar, cap amunt sembla que li queda lluny qualsevol objectiu que no sigui el de saber que està tranquil. Això el converteix en més perillós, menys perillós, o amb aquestes coses no hi penses quan estàs al camp? És a dir, si estiguessis a la seva situació, et dona per pensar moltes coses d'aquestes o també penses, bé, és un partit més, anem a guanyar, juguem a casa i volem complir?
Bueno, jo crec que ells, des de l'OU, deuen estar contents amb la temporada que estan fent i jo crec que també quan et trobes a aquestes alçades sense pressió, doncs jugues i vas contra qualsevol rival sense pressió i potser pots tenir aquest punt de confiança, no? Però clar, també crec que s'ha de notar que som nosaltres els que ens juguem la vida i aquest punt d'intensitat nosaltres els hem de superar com sigui.
Un camp complicat, ho és, un ambient dur, anem a dir-ho així, no parlo de violència, parlo de dur en quant a una afició que va en un número no gaire gran, però és que el camp és tan recollidet que sempre dona la sensació que està ple, per tant, a més amb un club popular com és, tothom s'ho sent tot molt seu. En aquest sentit, és d'aquelles places on penses, aquí sí que hem de donar un cop de puny, si el aconseguim donar un cop de puny, al tanto que ja són paraules majors.
Home, està clar que si fas un bon partit, si surts amb intensitat i fas bé la feina, aconsegueixes una altra victòria, dos victòries seguides, victòria a un camp complicat, jo crec que seria brutal. Però bueno, jo crec que també és d'aquells partits xulos de jugar.
Dues victòries seguides i dos gols seguits de Marc Domènec, i ja està, i ho deixem així, i ens ha costat que entri el primer, però no sé si l'efecte ketchup aquell que sempre diu els futbolistes, potser també funciona amb els del mig del camp, i en aquest cas tenim aquest punt de sort, de fortuna i d'encert. Gràcies, Marc, felicitats. A gaudir com a mínim d'aquestes hores, ja pensarem en Salamanca.
Moltes gràcies.
Bé, doncs l'entrevista del Sergi amb Marc Domènec, que Sergi crec que ha causat més furor al micròfon que no pas les paraules del Don Més.
Roger Benet, no tot ho fa malament. Ja de tant en tant surt amb alguna fantasia com aquesta. És el MacGyver modern.
Davant els problemes, solucions, no?
Correcte.
Que diria aquell. Doncs això, les paraules de Dome, que ho dèiem abans, eh? I algun també em deia per via interna... Rescata el tuit que va fer l'altre dia el club de 9 de cada 10 doctors, em sembla que era, no? Que aconsellaven Marc Domènec i l'altre no tenia ni idea, no tenia el títol de medicina. Mira, aquí tenim precisament, doncs això, 9 de cada 10 metges aconsellen veure jugar a Marc Domènec, l'altre no té el títol de medicina.
Community manager del Sabell va estar molt, molt inspirat, la nit de dissabte se li va fer llarga també com a tots i va estar ocorrent com aquest que veiem del Vladimir.
Bé, fora conyes, compta també amb el pas endavant de Marc Domènec en una posició que, recordem, circumstancialment hi ha jugat però no és la seva i al final li està tocant liderar una zona tan crítica del camp com és la medular, al mig del camp, no, Antonio?
Jo crec que Marc Domènec jugarà els partits que queden si no es lesiona. Ho tinc claríssim, perquè a més és un dels ulls de Cano.
Domènec, com diu
ell, no? Jo crec que l'encaixarà tant si torna Salvador com si torna Maestre, a Marc Domènec l'encaixarà dintre de l'onze inicial. I per mi penso que jugarà, si no es lesiona ni té cap contratemps, per mi jugarà el 5 partit que queda, Marc Domènec.
Ha estat una de les notícies més agradables de
sí,
de Sergi.
Sí, i al mateix temps, el que diem, per un club modest com el Sabadell ara mateix, és una mala notícia. O sigui, la bona notícia d'haver gaudit o d'estar gaudint d'aquesta versió de Marc Domènec es converteix en una no tan bona notícia pel que dèiem abans. Igual que sóc un punt optimista amb el cas d'Estals, tot i tenir contracte en vigor, crec que patirem, que aquest estiu patirem. Veurem si el club és capaç d'engrescar en projecte. Ja no parlo només de diners, parlo de projecte, parlo d'idea, però crec que serà un estiu, en quant a Marc Domènec, si no m'erro i si ningú no em contradiu, on haurem d'estar massa atents al que pugui passar amb el seu futur més enllà del centre d'esports. Veurem.
Doncs un dels futbolistes, mira, avui, per cert, feia recompte d'allò dels vots de l'MVP que envieu cada jornada amb el hashtag MVP946. El top 3 és Vladis, Estals i Marc Domènec.
Per aquest ordre?
Està els idomes estaven allà, però sí, al final Vladis és el primer, i casualitats o no, són els tres futbolistes que van intervenir de forma directa en els gols del Sabadell en l'últim partit, comptant també l'assistència de Marcos Baselga. Però...
a més, són tres jugadors que estan fent una temporada brutal, no?
Sí, llavors, és normal que tinguin aquí dalt. Recull això, l'evolució de tota la temporada, la regularitat, anem a dir-ho així. Ens queden 13 minuts i encara tenim el fes personal. Us sembla que posem... Voleu veure el famós gràfic dels últims 5 partits? L'hem preparat avui, el tenim ja preparat, eh? Aquest gràfic que va causar furor l'any passat.
Hosti.
Doncs feu aquí captures de pantalla.
M'he deixat les ulleres.
Feu captures de pantalla perquè aquests són els últims 5 partits. Hem comptat del 9è fins al 10è. El Sanse, perquè està a 6 punts de la permanència, ho té gairebé fet, però bé, encara està allà, i a 6 punts del descens, perdó, i el Cornellà, que es troba a 3 punts del Sestao River. El Rayo, Majadahonda i la Sede Logroñés queden ja força despenjadets, és difícil que obrin el miracle. Ho dic sobretot perquè crida molt l'atenció que en aquesta jornada 34 hi ha un fotimer de partits entre rivals directes. El Sabadell és un dels pocs que no juga contra un rival directe, juga contra unionistes.
Ojo al calendari del Lugo, D'unidó,
Sí, el Lugo, el tema és que ara té a casa el Rayo Majadahonda, que és un partit on, sobre el paper, hauria o té una bona oportunitat per trencar aquesta dinàmica. Però si no guanya l'Anxo Carro, se li complica la vida,
Sí, no, a veure, cert, a casa té Rayo Majadahonda i té Cornellà, per tant, ho té, com diria aquell, depèn d'ell mateix.
Sí, sí, sí.
I té una sortida, una d'elles és a Logroño.
Les Gaunes, sí.
Per l'última jornada. Jo, mira, de tots els equips que està, abans li deia a l'Antoni, ho parlàvem fora de micròfon, jo per mi que el Lugo faci la feina, l'enllesteixi ràpid, i que quan haguem d'anar a l'última jornada allà a l'Anxo Carro, no tingui res en joc, és a dir, no tingui cap opció d'arribar a la Copa, no tingui cap opció de res.
La Copa és...
Que no sigui gairebé passar la tarda, de moment, d'aquell dissabte a les 7, que és com està programat el partit. Per mi seria la millor notícia, ja sé que algú diu, no, quan els equips es relaxen, llavors no juguen tan tensionats i juguen... Bé, un equip quan no s'hi juga res, per tendència natural... té costum de no anar-hi, amb la mateixa intensitat que el que s'està jugant a la vida. Tant de vol Sabadell arribi allà no jugant-se a la vida. Seria també una bona notícia.
A veure, la Ponferradina també, quan arribi aquí, Sabadell, juga.
Mira, aquí em passa com el Nàstic, Al final són dos equips que sí, que jugaran play-off, però clar, que és que fins l'última jornada s'estaran jugant posició, segurament, i això és important, amb el sistema de play-off actual.
El dia del Nàstic, quan vingui aquí a Sabadell, serà un partit també complicat, perquè el Nàstic és el que he parlat amb el Sergi abans. El Nàstic segurament estarà jugant la tercera posició, quarta, estarà pendent d'això.
I el que dèiem abans, que no és el mateix ser el que estem comentant, no és el mateix ser segon, que ser tercer, que ser quart, per allò dels creuaments, després et tocarà el que et tocarà, perquè com et creues amb l'altre grup, doncs vés a saber, a vegades t'interessa potser jugar la tornada fora, però no jugar contra, no sé, no vull posar exemples, però ara mateix com està l'altre grup, amb Córdoba, amb Ibiza per allà al mig, diria que el Màlaga, el creuament és susto muerte, amb el grup 2.
Diu perquè el Murphy, que diu, sincerament, som els que ho tenim més xungo, diu, és cert que veient això, el Sabadell és un dels pocs equips que juga contra dos equips de play-off, ho fa a casa. També és cert que el Real Unión, per exemple, és probable que l'última jornada el Depor sigui equip de segona divisió i que el Sanse, que ho tingui fet a la jornada 37, i que el Depor a la jornada 37 sigui equip de segona divisió. Per tant, és cert, el Sabadell té un calendari dels més complicats, però per una altra banda, li queden pocs duels directes, perquè pot ser que el Lugo l'última jornada no ho sigui, i a veure què passa en el desplaçament de Tarazona, no?
A veure, el Tarazona en quina posició arriba, o en quina situació, més que res, arriba, en quant a punts, perquè falten encara 3 jornades perquè el Sabadell vagi a Tarazona, i seria interessant que el Tarazona també tinguessi uns quants punts més perquè arribés una miqueta relaxat, no?
Preguntàvem per aquí el Sabadell si va 16 o 15, no, el Sabadell va 16 perquè recordem que el general el té perdut amb el Sestao River, que el particular està igualat i que el general el té perdut. Però bé, el Gat Arlequinat diu aquestes dues properes jornades marcaran una miqueta la cosa, nosaltres tenim un calendari complicat amb rivals durs de lluitar. El Carn diu que hem de guanyar dos partits i solament perdre un per salvar-nos. Diu el Trivi, disculpeu, tema playoff, en cas d'empat passa el que millor està classificat a la Lliga, diu, perquè així pot ser important, el que dèiem, per la motivació rival. Sí, al final, recordem que no hi ha penals, però que es juga una pròrroga i que el millor classificat passa. Sí. Això es manté, per tant, també és un punt a tenir en compte. Bé, en qualsevol cas, aquí això ho podeu guardar, ho anirem actualitzant cada setmana. Ara són les 8:22, avui per tancar el Tribuna ens volíem fixar també en un dels moments més emotius de l'últim partit contra el Cornellà, que va ser aquest reconeixement. De fet, entre setmana l'Hotel Suís, ja el Sergi ho explicava, que el Jordi Branzuela, l'encarregat de material, pels seus 700 partits al Centre d'Esports Sabadell. Doncs va haver-hi homenatge per part del club l'altre dia, abans del partit contra el Cornellà, amb aquesta samarreta, amb el número 700, i el fes personal d'aquesta setmana no va per un jugador. Això ho descobrirem d'aquí dues setmanes, a qui li tocava, sinó pel Jordi Branzuela, el fes personal del Sergi Parc.
Molt bé. Vinga, a l'ataque.
Fes personal.
Nom complet.
Jordi Branzuela Soto.
Lloc de naixement.
Sabadell.
Tens parella i fills.
Casat. I 4 fills i 2 netes.
On vius?
A Sabadell, a la Planada.
Una pel·lícula.
Nothing Hill.
Una sèrie.
Tinc diverses. Plats Bruts, Vis a Vis.
Una cançó.
Qualsevol d'Alejandro Sanz o Shakira.
El teu menjar preferit?
Arròs blanc.
Una frase.
Honor al Sabadell.
El millor lloc per anar de vacances?
Qualsevol de la Costa Daurada.
Quan vas començar a jugar a futbol?
On vaig començar? Al Tafat, a un equip de Can Uriac.
Què feies de jugador quan et venia una pilota aèria?
No saltava de cap, tirava enrere.
A quin futbolista del Sabadell t'assemblaves com a jugador?
M'agradava molt Lino, estava enamorat del Lino. Volia ser Lino.
I el teu fill?
Actualment, a Toni Herrero.
Com arribes a ser l'encarregat de material del Centre d'Esports?
Pues gràcies a Joan Soteres. Estava treballant a la fàbrica i em va oferir la feina i encantat.
A què t'hauries dedicat si no haguessis acabat al Sabadell?
Estaria treballant a la fàbrica tèxtil.
Què recordes del primer partit d'aquests 700?
Recordo una lesió d'un jugador greu i anar a buscar gel a la benzinera d'aquí al costat de l'estadi.
El millor entrenador?
Tots. No, són tots els... Tots s'han portat molt bé amb mi i no hi ha cap millor que l'altre.
El capità més líder que recordes?
Antonio Hidalgo.
El millor jugador que has vist passar pel Sabadell?
Millor jugador... Hòstia, és que seria molt injust dir un millor jugador. El millor jugador que he vist amb la samarreta del Sabadell ha sigut Lino. Bueno, però és que ningú s'apropa a Lino. O sigui, Lino ha sigut per mi el millor jugador.
Amb quin exjugador mantens encara una relació d'amistat?
Bueno, tinc molts jugadors. Cada Nadal em feliciten el Nadal, el meu cumple, i bueno, hi ha jugadors que sorprendien, que no han tingut bona relació amb l'afició, però clar, m'ho quedo per mi. Són jugadors que a mi s'han portat molt bé a nivell personal.
El millor moment de la teva carrera?
El millor moment dels 700 partits és quan sona l'himne del Sabadell.
I el pitjor?
El pitjor, doncs, quan el Sabadell no guanya. El Sabadell quan perd, el pitjor.
Una anècdota?
Sí, l'anècdota... L'altre dia parlava amb la meva dona mirant una sèrie, una pel·lícula, no me'n recordo. Me'n recordo a Amsterdam, anant al Japó, que ens van... No... Bueno, es van perdre l'equipació, però abans de perdre l'equipació ens van cridar els responsables de material aquell dia i per fer una revisió dels baúls, i jo em vaig acollonir. Pensava que, no sé, que m'havien fotut droga o alguna cosa als baúls, i quan et criden a part, en una sala a part, pues, llavors quedes una miqueta... Em vaig acollonir molt. I després, a sobre, arribem al Japó i no arriba el material, o sigui que, no sé... No he fumat mai, o sigui, droga no l'he provat, o sigui que no. Estic... Podeu fer la prova, si vols fer una analítica ara, i pots posar allò de l'analítica.
Quantes vegades has estat sancionat?
No m'han expulsat mai i m'hagués agradat que m'haguessin expulsat el dia del Barça B. I aquell dia m'hagués agradat que m'haguessin expulsat perquè, mira, va ser una rabieta meva, i ara se sabrà, va ser una rabieta meva d'un fallo, vaig tirar l'ampolla i va ficar dintre el camp, considero injust, i... crec que no era ni expulsió meva, però bueno, m'hagués agradat que m'hagués caigut a mi, no a Raúl Baena. Sí, no, però no va ser intencionada, sinó tirar-la al terra, va amb tanta mala sort que es va ficar dintre el camp. Amb les posteriors protestes i d'allò, però no era... No va ser intencionat, ni molt menys.
Quants pots de suavitzant pots arribar a gastar en una setmana?
En una setmana, 4.
Per quan un llibre?
M'agradaria pels 20 anys de botiller. Està en proceso. Sí, que considero que pel 2027 m'agradaria. Però és difícil, eh? És molt difícil fer un llibre, eh? Perquè com ho fas, qui... Hauria de fotre alguna rajada que una altra i no m'agrada.
Un estadi on t'agradaria jugar?
Un estadi... Wembley.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
No ho era, però ara sí que ho soc. O sigui, potser a més gran et fas... Fas allò que ha anat bé pel dia de partit, però al final te n'adones que és tonteria, que és quan pita l'àrbit no val que tu hagis posat la samarreta igual que la setmana passada, ni que les botes l'hagis col·locat una sobre l'altra, perquè al final, mira, tot canvia. El moment que et xiula l'àrbit ja no depèn de tu i ja, llavors la superstició ja no val.
On és la famosa cadira del play-off?
Està guardada a l'estadi. Quan fem els tours així importants la traiem perquè la gent es pugui fer fotos. I qualsevol que vulgui fer una foto, que vingui, que es la farà.
Si poguessis triar, de quin color t'agradaria que fos la segona samarreta del Sabadell?
La segona samarreta del Sabadell m'agradaria que no fos de color fosc. Ni negre, ni lila, ni un color totalment diferent. El blau i el blanc. M'encantaria la vermella i blanca, però avui no es pot, perquè és històrica. Aquesta samarreta l'he portat jo jugant, però com sé que no es pot, pues una totalment diferent al blau i un color bastant xillon, que la gent vegi que et són el Sabadell.
Quina samarreta de les que et van robar trobes més a faltar?
Trobo molt a faltar una meva de quan era de futbol base, que portava l'escut cosit, i la trobo a faltar molt, perquè són molts molt sentiment i me la va guardar el meu pare.
Després de la penya Jordi Bransuela, qui hauria de posar el nom a la següent penya?
El Sabadell. Quin nom m'hauria de posar? Albert Ramos.
Què farà Branso quan li diguin que arriba als 1.000 partits amb el Sabadell?
Jo sempre dic que si arribo als 1.000, era una broma que feia amb la meva família, que si algun dia arribo als 1.000, que mai m'ho hagués pensat, em retiraria, però vull arribar a més fins que el cos m'aguanti.
Doncs no ens queda temps per més, que queda mig minutet per dos quarts, però ens quedem amb aquesta confessió que feia ara uns minuts al Branso, que al qual se li perdona absolutament tot, i que vagi escrivint aquest llibre, que el comprarem. Antonio Gómez, Sergi Garcés, gràcies a tots dos.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Abraçada també del Roger Benet, al control de so i a la realització. Fins demà a la una amb l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Adéu-siau.